Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE des de la teva COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estava escoltant com la Pilar estava parlant de la Constitució i bé, una Constitució que ens ha protegit a tots durant tots aquests anys i hem viscut sota el seu paraigües i tot el que es diu i no es diu a favor i en contra també està emparat per la Constitució, una Constitució que estaríem possiblement tots d'acord que possiblement necessita una actualització, un rentat de cara. És veritat, eh? Possiblement algunes coses sí. Però mireu, políticament és tan poc fiable la gent que tenim ara mateix. Hi ha un nivell d'incompetència a vegades tan difícil que com per deixar-los en les seves mans la Constitució. Una reforma de la Constitució. Millor que, com era allò de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Ja està, ja va bé, ja està bé i ja fa el que ha de fer. Bé, parlant dels temes que, del tema greu i que ens ha deixat a tots colpejats, fem una actualització d'aquests menors morts a Manlleu amb la Yolanda Canales. Yolanda Canales, quins detalls tenim de darrere? Què fem?
Home, ara l'important, o el que ens hem de centrar és com va, no?, la investigació dels Mossos d'Esquadra, que volen saber per què els joves estaven allà, en aquesta zona de Trastés. Què feien allà? Tot i que hem escoltat a la Imma Viudes,
sí
que se sap que era un punt de trobada, no un infrahabitatge, tot i que en un primer moment els bombers així ho havien apuntat, perquè és cert que hi havia algun matalàs, que hi havia també lloc
sí, però no era utilitzat
per poder
com a
seure. No, però no era un habitatge, sinó simplement un lloc de trobada d'aquests joves. No? I també volen saber què és el que els va impedir sortir a temps, perquè bé és cert que els bombers van trigar relativament poc a extingir l'incendi, no? Llavors, què va passar perquè els joves no els donés temps de poder sortir d'allà? Hem escoltat alguns dels veïns de l'habitatge que, evidentment, encara estan en xoc. És el cas de la Malika, que coneix precisament a la mare, és amiga de la mare d'un de les víctimes mortals, que és un noi de 15 anys, i ella el que ha explicat és que sovint, gairebé cada dia, vaja, pràcticament, no es tancava la porta de l'edifici, i per això els joves podien accedir. El que no sap és si cada dia els joves es trobaven, doncs això, a la zona de Trastés.
Esa escalera siempre está abierta, pero no sé si entraban todos los días. Yo lo que sé que eran chavales jóvenes que se juntaban aquí.
Las edades,
entre 13 y 18, todos los críos.
¿Qué estás trayendo?
Es una desgracia para toda la familia. Uno de ellos es el hijo de una amiga mía. Es muy fuerte.
És que Déu-n'hi-do, eh? Diu que la comunitat musulmana, evidentment, està molt colpida perquè es tracta de nois molt, molt joves. El gran tenia 18 anys i estudiava a Vic. Els altres quatre estudiaven a Manlleu, en el mateix institut, i per això s'ha doncs, desplegat també suport psicològic, sobretot pels companys de les víctimes. L'alcalde, l'Ajuntament de Manlleu, ha defensat d'altra banda que no tenia constància de l'existència ni de l'ús de les golfes on s'ha produït l'incendi. L'alcalde, Arnau Rovira, diu que el consistori tampoc no havia rebut cap avís previ sobre l'espai ni sobre un possible ús inadequat i, en tot cas, diu que el que s'ha de tenir en compte ara són les investigacions que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra.
Nosaltres, jo fins a dia d'ahir, doncs, no coneixia que hi haguessin doncs, aquestes golfes allà dalt i molt menys l'ús. Per tant, jo personalment no coneixia, que no tenia cap queixa en aquest sentit. Nosaltres som un ajuntament al qual doncs, treballem el tema de l'infrahabitatges, no és una qüestió nova per nosaltres, i és evident que si haguéssim tingut coneixement doncs, que hi havia aquestes golfes i que se'n fa algun tipus d'ús que no fos el que hi toca amb unes golfes, doncs en haguéssim fet. Però insisteixo, en qualsevol cas hi ha una investigació oberta.
Per cert, no he precisat, però els joves, quatre de les víctimes estudiaven a l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. S'ha de tenir en compte que aquest és l'incendi o la tragèdia més gran no, d'aquest segle XXI a Catalunya pel que fa a víctimes mortals a causa d'un incendi. Entre els antecedents més recents, hem de dir que l'any 2003 tres persones van morir en un incendi a Rubí, el 2022 un altre foc mortal va deixar tres víctimes a Santa Coloma de Gramenet, un any abans, el 2021, quatre persones, membres d'una família pakistanesa, dues d'elles menors d'edat, molt, molt petitets, van morir en un incendi d'un local que havia estat una entitat bancària i que està situat a la plaça Tetuán, a Barcelona. El 2020, tres persones van perdre la vida en un incendi en uns baixos de la Barceloneta, o el 2019 també va ser un any tràgic, tres morts a l'Hospitalet de Llobregat.
Mira, hi ha un factor comú en tot això, i és la situació socioeconòmica de les famílies.
Persones vulnerables, efectivament.
Persones vulnerables, a la seva majoria, si no totes, la immensa majoria. Vull dir, és un factor comú que deixa molta explicació a aquest tipus d'incendis. No parlem concretament del de Manlleu ara mateix, sinó dels incendis que estaves comentant.
Exacte.
Ara.
Exacte. I per això també els especialistes insisteixen en que cada sinistre, no, és un recordatori de la importància de la prevenció domèstica, de les revisions tècniques i la detecció precoç. Però, clar, també és cert que si moltes d'aquestes famílies es troben en una situació vulnerable, i fins i tot, com en el cas del local ocupat de Tetuán,
sí,
doncs amb la llum punxada, doncs difícilment també és cert que es poden fer aquestes revisions. Però és molt important, en tot cas, fer aquestes revisions i tenir en compte hàbits quotidians, com ens explicava el Guillem Morós, que és sotinspector dels bombers de la Generalitat.
Mira, jo sempre dic que la prevenció, al final, ens hem d'atendre com un punt de vista com qui fa la medicina, no? Val la pena anar fent els petits controls, portar una vida més o menys saludable, per tenir unes condicions més o menys, doncs, prevenir. Al final, el que en diem prevenció ve per prevenir. I amb el tema dels incendis és el mateix. Al final no descobrim la sopa d'all i són petites qüestions o petits punts que anar-los resseguint en el dia a dia o amb les coses podem evitar al final tenir incidències o incidents greus.
Amorós també destaca que elements aparentment menors poden provocar focs, xemeneies sense netejar, roba massa prop d'estufes o distraccions mentre es cuina. De fet, la cuina és l'espai amb més intervencions dels bombers, sobretot per l'ús d'olis inflamables i l'acumulació de greix a les campanes extractores. També alerta, evidentment, sobre riscos elèctrics, instal·lacions envellides, accés d'aparells connectats, que aquesta imatge la veiem sovint a les nostres llars, o regletes.
La regleta hipercarregada d'endolls.
Doncs tot això pot convertir-se en un punt d'ignició. Per això es recomana revisar instal·lacions i repartir el consum entre endolls.
Petits manteniments d'aquest tipus són molt útils. I una cosa que recomanaria jo sempre és el fet de tenir un extintor a casa o tenir-ne un de localitzable per poder llançar-lo o actuar amb ell en cas de que tinguéssim aquesta necessitat. Sí, sí.
Ara bé, i en relació amb l'extintor, no n'hi ha prou amb tenir-lo. Cal saber també utilitzar-lo abans que passi una emergència.
Efectivament, seria una d'aquestes qüestions a més claus. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Doncs estarem pendents de tot això. Ja sabeu que hi ha una investigació i és possiblement, malauradament, la notícia trista i negra del dia. De seguida parlarem d'una alegria. Parlarem d'una alegria, perquè avui, dia 17, és l'any nou xinès, concretament l'any del cavall de foc. En parlarem amb la comunitat xinesa i en parlarem del per què. En parlarem de per què de moltes coses, perquè, clar, no oblidem una cosa. Estem parlant de dues cultures, moltes vegades molt diferents, com és la nostra, la mediterrània, i la xinesa. Però que han fet tot un esforç de compatibilització i d'adaptar-se i de jugar amb tot, que és una autèntica meravella. En parlarem d'això. Però abans, parlem d'energia. Mireu, parlem d'una manera més propera i transparent d'entendre l'energia. Fenia Energia, perquè Fenia Energia és la companyia dels instal·ladors de confiança. Professionals qualificats que t'assessoren en llum i gas amb un tracte directe i personalitzat. Mireu, amb Fenia Energia parles amb el teu propi agent energètic, el teu instal·lador de sempre, que analitza el teu consum i et recomana la tarifa que millor s'adapti a les teves necessitats. Així saps exactament què pagues i com ho pagues, amb preus clars i sense sorpreses. A més, Fenia Energia ofereix solucions d'autoconsum, punts de recàrrega pel teu cotxe elèctric, i alternatives per optimitzar la teva energia, fins i tot amb facilitats de pagament. I si vols més informació, doncs entra a fenieenergia.es, fenieenergia.es, o al telèfon gratuït 900-215-470. Fenia Energia, la companyia dels instal·ladors de confiança.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García de la Granja.
En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestros formatos XXL ahorro, como la leche semidesnatada Carrefour Classic Pack de 9 unidades a 85 céntimos el litro, hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nosaltres aquí som molt d'agafar coses d'altres cultures, sobretot quan ens semblen fantàstiques. I aquesta és una de les grans meravelles. Quan hi ha fusió de cultures i agafar el millor de cada una, doncs dona una d'aquestes joies. Sobretot quan tenim cultures tan diferents com, per exemple, la xinesa. Donaré dades, perquè Catalunya té a prop, o viuen a prop de 60.000, 65.000 xinesos. És la comunitat xinesa més gran de tota Espanya i que avui entren en l'any nou xinès. Avui és el seu any nou. És a dir, que ho celebren dos cops. Els que estan molt, molt integrats, suposo que tots, bàsicament celebren l'any nou nostre, vull dir, el de l'1 de gener, i avui el seu. Avui és l'any nou xinès i entrem l'any del cavall de foc. L'any del cavall de foc és l'any 2026. En parlem de tot això amb la Núria Chou, que és vicepresidenta de l'Associació de Xinesos a Catalunya i de la Federació d'Unió d'Associacions Xineses a Espanya. Núria, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar. Feliz año nuevo. Se dice así en chino, o sea, feliz año nuevo sería igual, ¿no?
Sí, igual, igual.
O sería feliz año del caballo de fuego.
No, siempre se dice feliz año nuevo.
Ajá.
Y también después se sigue de decir con deseos, con palabras relacionadas con el caballo.
Ajá. Bien, ¿cómo se celebra habitualmente en la tradición china la entrada de año? Por ejemplo, este año del caballo de fuego.
Pues nosotros normalmente este año, cada año hay que celebrarlo con la familia. Es como aquí en la Navidad.
Sí.
Todo, tenemos que estar con la familia. Además, también hay una celebración a nivel nacional muy grande para celebrar con toda la comunidad china del mundo, ¿no? Que es común en China. Y además aquí en Cataluña pues hacemos muchísimas celebraciones sobre el Año Nuevo China entre la comunidad china y también compartida con la comunidad local.
Ajá. Bueno, de hecho, básicamente se vive durante solo una noche, es igual que la Navidad o el Año Nuevo aquí, pero en caballo de fuego, vaya, en el calendario chino, sería algo así.
Sí, la celebración es como aquí, es decir, el día del año nuevo es un día, pero dura como más de una semana todas las celebraciones y cada día es como tiene un significado diferente. Por eso cuando dicen que el Año Nuevo chino dura mucho es porque el día se entra al año, pero después sigues un par de días más para celebrar más con la familia, después tiene que ir a visitar a familiares, etcétera.
¿Qué actividades hacéis en la asociación?
Nosotros cada año celebramos con todos los miembros de la asociación el Año Nuevo Chino. También es nuestra tradición celebrar una cena benéfica dentro de la asociación, pero compartido con la comunidad local de Cataluña, con diferentes personas empresariales, también trabajadores, también gente de representación de ámbito político, para que tengamos una celebración a nivel más oficial de del Año Nuevo Chino.
Claro, en Cataluña sois la comunidad más grande de España, está en Cataluña. ¿Por qué escoges Cataluña? ¿Por qué Cataluña? ¿Hay algo especial o no?
Sí, yo creo que hay una cosa especial, es, digamos, muy común, que es las empresas, ¿no? Toda la ideología de cómo llevar las empresas en lo que llaman catalá es la emprenaduría.
Sí.
Para nosotros es muy importante la misma conceptualización de las empresas, de cómo llevar las empresas, de lo que diem sempre, no? Els meus pares, la pancà per les empreses.
Ostres, fem una entrevista en català.
Sí, sí, doncs parlo millor català.
Mira, doncs et diré una cosa. He caigut en un tòpic i em perdonaràs i demano disculpes a tu i a tota l'audiència perquè he començat a parlar amb tu en castellà pensant que no dominaves el català. Pensava que
només faltaria.
Així que demano,
la veritat és que et demano en canvi ràpid...
Sí, et demano profundament disculpes i perdó. He sigut víctima d'un prejudici. Perdona, eh?
Cap problema.
Mira, continuem en català. Doncs és una qüestió empresarial, és una qüestió de negoci?
És perquè una és... hi ha una gran atracció de Catalunya, que és la ciutat de Barcelona. En part, també és això, el negoci i l'ambient de diversitat que hi ha a la Catalunya per aportació a diferents tipologies d'empreses i d'adaptació de la gent de fora, perquè a Catalunya sempre ha sigut una comunitat que acull molt la diversitat cultural.
Uh-huh.
Això per una part. Després és l'emprenedoria, que sempre dèiem, perquè si fixem la generació dels meus pares, la primera generació que ha vingut a Catalunya, a Espanya, sempre ha vingut amb una ideologia de pencar i de treballar i també de portar en àmbit empresarial. Llavors, amb els mateixos orígens d'empreses que hi ha d'emprenedoria que hi ha a Catalunya, crec que s'adapten molt bé. Per això hi ha acumulació de gran comunitat xinesa a Catalunya.
Mira, i ja, aprofitant la meva errada de cometre aquest prejudici, sou víctimes de molts prejudicis, la comunitat xinesa? Com prejudicis, el meu ha estat molt innocent perquè, mira, he fet una... Però acostuma a passar una cosa així o no?
Sí, bueno, això no és un... Jo no diria que el del castellà i del català és un prejudici, perquè la veritat és que l'adaptació a la llengua és un primer repte per a la comunitat xinesa dins d'un canvi, no? No només per a la comunitat, sinó per qualsevol persona que ve d'un país a un altre. El tema de la llengua és el primer repte. Llavors, al cap de la gent és pel respecte, et parla castellà perquè potser és l'idioma que has de circular, no? Per poder primer comunicar amb tota la comunitat local. Després, el català, nosaltres és la segona generació, comença després de la integració de la primera generació dels pares, el català comença a ser una llengua que nosaltres l'hem de portar sí o sí a l'estar a Catalunya. I sobretot perquè les escoles també se n'adonen que hi ha una necessitat per la gent també d'adaptar-se a una cultura de Catalunya, no?
Ostres, Núria, tu parles molt millor el català que no pas el castellà, eh?
No, és perquè a l'estar acostumada a parlar d'aquest tipologia, doncs estic molt més adaptada a parlar català, perquè vaig primer aprendre català i després castellà.
Escolta, jo entenc, per exemple, el concepte migració, quan es necessita viure, tot, te'n vas a un altre país a crear i intentar fer emprenedoria, com passava amb la Xina fa uns anys. Ara la situació econòmica ha canviat molt. La Xina, si no és la primera potència econòmica del món, és la segona i si no està a punt de ser la primera. En algun moment hi ha un plantejament de retornar a terra un cop s'ha recuperat l'estabilitat econòmica i l'abundància econòmica o les oportunitats a la Xina? M'explico el que vull dir?
Jo crec que... Sí, entenc perfectament. Jo crec que ara la mentalitat més que tornar a Xina és fer el paper de pont. Diguem-ne, perquè ara la globalització i tota com l'evolució de l'economia de Xina i també per els orígens que nosaltres ens hem adaptat a la cultura de Catalunya i d'Espanya, crec que més que tornar és més ens hem creat el paper i la mentalitat de crear ponts de negocis entre el país d'origen i el país on hem estat vivint durant quasi tota la vida o la meitat de la vida i que considerem que també és un dels nostres... sentim part, no?, de la societat on estem vivint.
Doncs, escolta'm, Núria Chou, gràcies per l'atenció, per les explicacions, per aquests 5 cèntims de tradició, de manera, de forma, i feliç any nou, feliç any del cavall de foc, que porti moltes benediccions i molta fortuna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la confiança i de poder compartir aquest moment d'alegria junts, i és una alegria per nosaltres que aquesta tradició també cada cop es conegui més també a Catalunya i també a Espanya.
Així sigui, la compartirem, Núria, moltes gràcies. Bé, abans de res, si hi ha alguna persona amb la pell fina que pugui estar escoltant el programa i ha dit, mira, el Cruz està fotent fora els xinesos. No, la intenció de la pregunta no és que tornin al seu país, ni molt menys, pels que tinguin la pell fina. Igual entraré més. Crec que tinc la necessitat i l'obligatorietat d'aclarir-ho per si de cas. És una mica com va passar a Espanya a la postguerra, quan hi havia aquelles onades de migració fora a Suïssa, a França, a Alemanya, per guanyar diners, per sobreviure, per fer negoci, i després tornar cap aquí. Un cop millora la situació, un cop millora la situació econòmica, a Espanya ja això canvia. Sí que hi ha immigració aquí a Espanya, evidentment, com a tot arreu, però és diferent, no és com en aquella època. I molts de que es van marxar tornen amb el terruño, la morriña de la terra. Això volia fer referència, per si algú pensa, mira el Cruz. Bé, abans d'això, mira, tinc una bona notícia. I una bona notícia és que les nits d'Occident tornen. Les nits d'Occident, que suma nuevos artistas. Nuevos artistas al cartel. Artistes com Pablo López i Zaz, que s'uneixen a un cartell amb noms com Sting, que és el que sona, Rafael, Il Bolo, Diana Krall i molts més. Mireu, feu ja reserva, que després us quedo sense entrada. Aquest juny i juliol podrem gaudir de les seves actuacions en directe als jardins del Palau de Pedralbes. Les entrades, atenció, ja estan a la venda. Bueno, no, ja estaran a la venda, que encara no ha arribat la data, queden uns dies. És demà, concretament, eh? Les entrades estaran a la venda demà dimecres 18 de febrer. Ja ho saps, les nits d'Occident. De seguida arribarem a 2:15. Actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. El temps, el trànsit, si podem contactar, els esports, amb aquesta pèrdua del liderat del Barça, amb aquesta victòria del Girona. I després en parlarem d'una situació superxula. Hi ha un estudi que relaciona que prendre cafè t'ajuda a mantenir a ratlla l'Alzheimer. Agafem en penses, eh? Perquè entrarem en detall. De seguida en parlem d'això i actualitzarem informació de serveis aquí, a migdia, COPE.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
El que ara et diré, no ho sabeu, però ha passat a llocs com Girona, Reus, Terrassa, Igualada, Lleida o Barcelona.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La província de Barcelona, els preus del lloguer han pujat un 3,6%. Se situa d'aquesta forma com la regió més cara d'Espanya per llogar una vivienda.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Ya sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
De dilluns a divendres.
Vinguella, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Tu estàs content? Doncs molt bé. Jo...
superestar!
Parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
I amb el Joan Batllori. Què tal? Bona tarda. Hem de veure Paco González.
Amb bigoti.
Amb bigoti.
Veurem.
Rafinha,
gol!
Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia Cope, des de la teva Cope més propera. Hem escoltat les senyals horàries de 2:15 del migdia. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Poca història de cara a aquesta tarda. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquest temps estables, alguns núvols que fan presència al Pirineu i per a Pirineu, una mar remoguda i unes temperatures màximes que avui baixaran. Poca història més, perquè la fotografia de cara a demà serà 3:15 del mateix. Demà dimecres sí que esperem, de cara a aquesta nit matinada de dimecres, una boira ben enganxada tot el que és Ponent i Catalunya Central, amb un predomini d'un sol tèrbol, però no esperem pluges. L'alerta ve de cara a dijous. De cara a dijous sí que hi ha una previsió d'alerta nivell taronja per intensitat de vent pràcticament a tot Catalunya. Queda afinar una mica més, que el meu tocat afini una mica més, quedaria més al marge, possiblement Ponent i comarques de Girona i Costa Brava. Tota la resta sí que hi ha una intensitat de vent o una alerta per intensitat de vent i sí que tornarem a esperar nevades, sobretot cap a la Vall d'Aran i Pirineu Occidental. Però això seria ja de cara a dijous. Avui, dimarts, el que queda de dia. I demà, dimecres, doncs, és un temps estable, d'hivern i temperatures que van baixant, que baixaran pel que... apropant-se al que tocaria per l'època, perquè ara estem una mica per sobre. Fred, no fa, no podríem dir que faci, No tenim servei de trànsit, doncs anem a veure com tenim els titulars d'esports. Ara, i portem 2 dies sense enganxar els del Servei Català de Trànsit. Escolta'm, José Luis, benvingut.
Ben trobat, José Miguel, companys, bona tarda.
I hem perdut el liderat. Quin partit el Barça, quin partit el Girona?
Bueno, moment. Això, jo entenc que la vida és anar explicant la cosa tal i com et va. Al final anem a veure qui riu. Qui riu al final de la Lliga. La Lliga són 38 exàmens. Miri, ja que me la posa en safata, me la posa a la ratlla de gol,
sí.
Acabaré fent el gol. Ara mateix està presentant la Porta la seva precandidatura a la presidència del Barça. L'Helena Condi se'ns serveix un so d'ultimíssima hora, fresquet, del Joan Laporta després de la derrota d'ahir a Girona.
Conec el que respira el vestidor. Conec el tarannà dels nostres jugadors. I vaja, estic segur que guanyarem la Lliga. Segur.
Alguna pregunta més? Alguna pregunta més?
Home, jo entenc aquesta confiança i sí que és veritat que aquest Barça... que aquest Barça pot anar perdent 0-2 i remuntar-te, que és el que ens tenia acostumats, però sembla que porta 2 partits que no acaba de trobar el gol. Ara...
Acaba vostè de posar...
És una pájara que estan teniendo.
Acaba vostè de posar a la coctelera un dels ingredients. Manca de gol, més que manca de gol, manca d'efectivitat. També sí. Amb una mica de mala sort, perquè ahir van haver-hi 2 xuts al pal, el de Rafinha i el penal de Lamine Yamal.
Sí.
Però sí que és veritat, li compro la manca d'efectivitat. En compraria vostè la feblesa en defensa?
Evidentment, però això és una qüestió que ja tenia el Barça,
Em compraria vostè
però
que...
Però era una feblesa que es veia molt compensada amb aquesta gran efectivitat a l'hora de marcar.
Ah, efectivament. Bueno, a mi m'arribava i en fan 2, però com jo arribo i faig 6...
Faig 4 i ja està.
Faig 4, doncs ja està. Assumpte liquidat. Doncs clar, si no fas 4, les costures a darrere se't veuen una mica més. Em compraria vostè que... falta un mig centre d'aquests, un Mascherano, un Busquets, un mig centre una mica més d'estraler, entenguin-me, més d'estraler i menys virtuós.
Possiblement, des de que va marxar Íñigo, la defensa del Barça ja no és la mateixa.
També.
És una peça que jo no m'esperava, tampoc no em dedico amb vosaltres als esports, però pel que veig
i
us escolto, i pel que veig és una qüestió que és bastant evident.
I que els rivals també treballen, es miren els vídeos
clar.
I busquen la manera de buscar
de
fer-li mal al Futbol Club Barcelona. I em posaria vostè a la coctelera l'ingredient arbitral, veritat? Ahir.
Mira, comença el tema de VAR, que si entra, que si primer toca la pilota, després trepitja, si això hauria de ser, si no hauria de ser, si va, si no va. Aquí entra el criteri arbitral, però és veritat que el VAR, darrerament, darrerament, no amb el Barça, no parlo per Barça, parlo per uns quants partits, està una mica en el punt de mira...
Està una mica pitxis, eh?
Que la tecnologia està per lo que està, i és sí o no. O sea, para ver claramente qué es lo que hay y prendre una decisió realment adequada, i sobretot, el que trobo és manca d'explicacions. Per què ha pres aquesta decisió? Ostres, això s'acabaria en el moment que l'àrbitre diu, mirin, es pren aquesta decisió perquè primer ha tocat pilota i després tapitxa, per tant, no considero que sigui falta.
Més que l'àrbitre, la jugada del segon gol del Girona és una jugada d'intervenció del VAR.
Clar, home.
És a dir, és el VAR el que ha de cridar a Sotogrado i dir-li, escolta, mira, aquí hi ha una trepitjada. Després
jutge.
Tu jutges
el que
si creguis. Aquesta trepitjada és digna de que et xiulis falta i, per tant, no pugi el gol al marcador, o creus que Echeverri, que efectivament toca primer la pilota, no té cap altre lloc on posar el peu i acaba trepitjant a Koundé en la inèrcia de la carrera. És que he sentit, avui a la reunió de la redacció s'han sentit les dues versions.
Clar.
Els culers més indignats deien és falta, i hi havia alguns, no jo, eh?
No, els pericos, la part perica de la
redacció. Hi havia algú que aixecava la mà, però escolta, és que toca la pilota i s'avança. I en la inèrcia de la cursa, trepitja Koundé. I escolta, si Koundé s'aixeca i baixa a defensar, igual no remata Ferran Beltran.
Això també.
Miri, anem a sentir l'altra part, perquè clar, és que el Barça jugava ahir contra el Girona, eh? Jugava contra un equip català. Clar, que tot això... clar, anem a sentir la versió de Mitchell de tot aquest embolic.
Es muy injusto que se hable de una jugada puntual, muy injusto que se hable de una jugada después del partido que hemos visto. Hay que pensar menos en los árbitros, ayudarles más y que el fútbol, no pensemos que los mensajes hacia los árbitros nos van a dar o nos van a quitar. Creo que hay que intentar ayudarles y nada más. No me gusta que hoy se focalice en el árbitro cuando hemos visto un auténtico partidazo.
Té tota la raó del món l'Alberto Díez quan proposa aquest document de l'entrenador del Girona que... Insisteixo, és un equip català, eh? És un equip que...
Sí, però lo cortés no quita lo valiente.
No, és que hi ha molta mica per analitzar.
Sobre el terreny de joc hi ha una veritat clara, i és que el Girona es va menjar el Barça en una gran part del partit.
I remuntant.
Clarament. Ara, la polèmica d'aquesta jugada també existeix.
Doncs miri...
Fer un bon partit no significa tampoc guanyar.
Avui, a Esports Cope, tot. L'anàlisi arbitral, l'anàlisi futbolística...
Teniu festa avui a Esports Cope.
La imatge de l'Oliveros... Miri...
Heu posat un detector de metalls a la porta de l'estudi perquè no s'entrin amb navalles ni amb res?
No. Som gent...
Pacífica, no?
Pacífica i d'una...
Dialogant.
D'una reputació encara a dia d'avui acceptable.
Fa una estona ho he vist a la redacció d'Esports. Hi ha un diàleg fantàstic profund sobre tot això.
No, però aviam, el tema, el debat està sobre la taula. Vull dir, hi ha un component arbitral, però també hi ha un component futbolístic. I és veritat
sí, clar.
No és lo de Montilivi, és lo de Montilivi, és lo del Metropolitano, és tot el que s'ha de posar en una coctelera per analitzar-ho ben analitzat, com farem avui a Esports Cope. De la cursa electoral acabem de sentir Joan Laporta per contraprogramar, o intentar-ho, tanco parèntesi, Víctor Font també ha convocat avui els mitjans de comunicació per parlar del tema arbitral. Miri, tant és així que la resta de lo que passa al món queda en un segon, tercer pla. Hi ha un Benfica-Madrid de Champions avui. Comença la
línia. Ostres, és veritat.
Hi ha un Benfica-Madrid. Torna al Madrid a Camp Mourinho. Torna al Madrid a Camp Mourinho.
Les ganes que ha de tenir el Madrid d'enganxar bé al Benfica després de la darrera...
Miri...
No em digui que no. És veritat, no? Suena un poco a revancha. Ara te voy a pillar i te vas enterar.
Senti una eliminatòria a 180 minuts...
Home, sí, clar.
No sé si veurem el mateix tipus de partit. No ho sé. Pel que fa als interessos del Barça, hi ha un Mònaco-Paris Saint-Germain. Qualsevol dels dos podria acabar sent rival del Barça a l'encreuament de vuitens de final. Torna l'Espanyol a la feina després de l'empat contra el Celta i tenim Copa Catalunya, una semifinal Barça-Atlètic-Andorra. En bàsquet és setmana de la Copa del Rei. Avui, Esports Cope, el tècnic de la penya, el tècnic del joventut, Dani Miret. Més coses del bàsquet. A Manresa, Àlex Reyes ha renovat fins al 28 i està a la llista de Xus Mateo per la propera finestra FIBA, que té 8 catalans. Sergi Martínez, Pierre Oriola, Oriol Paulí, Pep Busquets, Ferran Bassas, Eric Vila, Isaac Nogués i Lluís Costa. Aquesta finestra FIBA, els dos partits contra Ucraïna, primer a Riga i després a Oviedo. I en plana poliesportiva, handbol, el Verum Granollers. Comença la segona fase de la Lliga Europea d'Handbol pel conjunt Vallassa.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Com passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres esports Cope amb aquesta batalla d'opinions que tindrem entre les polèmiques i no entre del Girona-Barça.
Al final, l'última paraula la tiene Minuto Gil, o sea que...
Està clar, eh? Va, que de seguida parlarem d'un estudi que relaciona que 3 cafès, pen de cafè al dia, 3 cafès, ajuda a mantenir a ratlla l'Alzheimer. És un estudi seriós, eh? De seguida en parlem d'això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Así te explica la actualidad en Herrera en Cope.
Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, están en huelga y lo van a estar durante toda la semana. Así que es posible que te hayan anulado alguna cita o que estés pendiente de si finalmente van a poder atenderte.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Parlem d'aquest tema, però m'heu de prometre una cosa. Que nadie se va a emparanoiar, que nadie se va a sugestionar i començarà a prendre cafè com un boig. Perquè no és el què, no és la qüestió. Però sí que és cert que un estudi associa, un estudi important, associa que prendre com amb una mitjana de 3 tasses de cafè al dia, o 2 de te, ajuden a reduir el risc de desenvolupar Alzheimer. Però tot això s'ha d'agafar amb pinces i dins del seu context. Dins del seu context, perquè el cafè en altres qüestions també puja la tensió. Vull dir que calma, eh? Dins del seu context del que és. Parlem d'això per fer-ho bé i per parlar correctament amb el doctor Salvador Massip, que és director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador de la Fundació Pasqual Maragall, a més de catedràtic de la Universitat de Leicester. És a dir, no hi ha persona que s'ho pugui explicar millor, eh? Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres un cop més. Escolta'm, com ens hem de prendre això de que consumir cafè pot ajudar-te a prevenir l'Alzheimer?
Doncs amb pinces, una mica amb precaució. I crec que ho has dit molt bé a l'entrada. Això és una associació, o sigui, és un estudi d'aquests d'associació, bàsicament una associació estadística. Què vol dir això? O sigui, és positiu, però és una mica, diguéssim, preliminar, diguéssim, seria la paraula. Explico una mica què vol dir. O sigui, això és un estudi molt, molt gros. L'avantatge que té és que han estudiat una mostra molt, molt àmplia de persones que els han seguit durant dècades i que tenen les dades de diversos hàbits, com per exemple la cafeïna que consumeixen. I hem vist, doncs, això, que els que consumien fins a 2-3 tasses de cafè tenien un risc menor de tenir Alzheimer. Però exactament què vol dir aquest risc menor? Vol dir que de la població normal hi havia un 10% que acabaven desenvolupant Alzheimer, dels que prenien cafè era un 8%. A veure, tampoc és, diguéssim, allò que diguis...
Una bogeria, no és una bogeria d'estadística, no, però bé, és una relació directa, a més, no?
Però bueno, és, sí. Llavors, aquí ve la història. Què vol dir això? Vol dir que la cafeïna protegeix d'alguna manera? Quan veus un estudi d'associació, el que has de fer després, el segon pas, per demostrar o per realment aprofitar aquestes dades, és intentar trobar l'explicació. Perquè moltes vegades, i això segur que ho heu vist, hi ha associacions totalment aleatòries, no? Si aneu a internet i busqueu associacions, trobareu gràfiques divertidíssimes de coses que s'associen que no tenen res a veure. El que hem de pensar ara és quina explicació podia tenir que la cafeïna protegís contra la generació de les neurones. I aquí és on la cosa es complica més, perquè hi ha diferents teories. Pot ser que el fet que sigui un vasoconstrictor faci que alguna cosa a la circulació del cervell. Hi ha també el mateix estudi es relacionava amb el te, que el te també té cafeïna.
Sí, sí. Dins de l'estudi també entrava el te, el que passa que amb menys mesura, possiblement un esglau més baix que el cafè.
Exactament. I llavors el TEP també pots dir que té una sèrie de substàncies antioxidants. O sigui, es pot fer hipòtesis, però de moment són hipòtesis, s'haurien de demostrar. I pensa, per exemple, hi ha una cosa molt, molt clara que dèiem abans de l'associació. Podria haver algun factor que confon per aquí, per exemple. Una cosa que sí que estarem segur és que tenir el cervell més actiu, les persones que tenen una activitat i un nivell intel·lectual, sociocultural més elevat, tenen menys risc de tenir l'Alzheimer. Podria molt bé ser, per exemple, que la gent que es pren cafè és perquè té una feina que requereix estar més alerta o perquè han d'estar més atents o perquè han d'estar rendint més i això sigui realment el que els està protegint, no el cafè, sinó el fet que estan tenint una vida intel·lectualment més activa. Per tant, són factors que s'hauran d'estudiar ara. O sigui, si realment la cafeïna és el factor que fa que el cervell d'alguna manera degeneri menys, ara haurem de fer experiments amb animals, haurem de fer estudis, el que jo crec que aquest estudi obre la porta per dir, a veure, és això o no és això? El que no obre la porta és a dir, anem tots a prendre cafè, que això és el que ens salva. Això no és això. Això és el que tothom vol, això, no? Tothom vol la recomanació. Jo què faig? Em prenc cafès? Encara no, crec que no. I el cafè té bastants efectes també negatius, fa pujar la pressió, són coses que s'han de vigilar.
Per això aquestes coses les hem de prendre sempre amb molta mesura, i no anar més enllà del que és aquesta associació, per això ho deia al principi, que de fet és normal que si comences a mirar les propietats de diferents aliments que mengem, com el salmó, com el peix blau, etc., sí, també tenen unes certes propietats que ajuden. Això no significa que et posis fins les celles de sardines. Vull dir, amb la calma, vull dir, tot amb la calma en aquest cas.
Sí.
Però entrant dins de l'estudi de l'Alzheimer, en quin moment estem ara per evitar l'envelliment cerebral, Salvador?
Doncs mira, crec que és un moment molt especial. Crec que estem en un moment d'inflexió. O sigui, l'Alzheimer, com has dit tu al principi, és una de les malalties més greus i més complicades que tenim ara sobre la taula. Fins fa unes dècades l'Alzheimer era relativament poc freqüent. Ara estem vivint tots fins als 80 o més, o hi ha una proporció molt important de la població que arriba als 80 i més. Això vol dir que l'Alzheimer cada cop és més freqüent i passa a ser, doncs, un dels grans reptes de salut que tenim sobre la taula. I el problema és que no coneixem encara ben bé per què passa. Si sabem molt de l'Alzheimer, però no sabem exactament què podem fer per tractar-lo, per evitar-lo, etcètera, etcètera. Estem una mica com amb el càncer posa 30-40 anys, que estàvem allò començant a passar d'aquests tractaments de quimioteràpia que ho maten tot a les teràpies dirigides, específiques i tot això. Amb l'Alzheimer és una mica això, no? Estem ara començant amb els primers fàrmacs, començant amb els primers resultats que ens poden donar pistes de cap on hem d'anar.
Però és molt esperançador, quan ja hi ha fàrmacs que més o menys comencen a treure el cap, quan hi ha aquests estudis, és a dir, hi ha molts recursos, sobretot derivat d'això que explicaves, no? que cada cop som una població cada cop més envellida i és una malaltia que possiblement serà més freqüent, llavors molts recursos van cap aquí.
Sí, Efectivament, jo crec que s'està invertint, que és important, perquè creiem que això és un dels reptes de present, no de futur, sinó ja hi ha un repte de salut ara ja en aquests moments, i hem fet avenços molt importants. Mira, pensa, jo quan estudiava medicina, el diagnòstic de l'Alzheimer es feia a l'autòpsia. O sigui, fins que tot mories i t'obrien el cervell, no podien diagnosticar l'Alzheimer, però no teníem eines per diagnosticar-ho. Ara sí, ara tenen una anàlisi de sang i et poden diagnosticar l'Alzheimer abans que tinguis símptomes o quan comences a tenir símptomes. Clar, això és un canvi molt important, perquè ara almenys tenim un temps en el qual podem fer coses. El que ens falta és aquestes coses que fem, no? O sigui, quan descobreixes que tens Alzheimer, què fem? Bé, hi ha una sèrie de coses que et permeten alentir, diguéssim, el progrés, però encara no tenim els fàrmacs aquests que diuen, vale, podem parar, podem reduir, això... Han aparegut els primers fàrmacs específics, però encara no són prou bons. Però és de primera generació, com igual amb el càncer, vam veure la primera generació de fàrmacs dirigits, després hi haurà una segona, una tercera, i acabarem trobant la manera doncs, de controlar-ho, si més no.
Això és qüestió de donar temps, com tot, i que la ciència faci el seu camí. Ara, d'entrada, i tornant, i per acabar, i tornant al principi de la conversa, no us poseu fins les celles de cafè. Això sí, el que sí que heu de tenir és activitat física cerebral, en aquest cas, que això sí que ajuda, segur, a la vida i segurament a l'Alzheimer. Doctor Salvador Massic, escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Un plaer, i fins la propera, que vagi bé.
Bé, és un què, vull dir, ja sabeu que s'entén, la desesperació d'aquests estudis i la desesperació per tenir cura d'una malaltia que possiblement se me antoja de les més crueles, o una de les més cruels que hi pot haver ara mateix. Va, que de seguida parlarem de literatura inspirada a Catalunya, concretament a Sitges. De seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE, a Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de llibres. Si us agrada... Ja sabeu que és un gènere d'aquests que funciona i funciona molt bé i que té aquest atractiu perquè possiblement amaga un punt de morbo, de misteri, de tenir-te amb el cor en l'aire, i hi ha gent que té la màgia en el seu cap i a les seves mans de crear històries amb tota la dificultat que això comporta d'aquest gènere, el que es diu novel·la negra. Doncs en parlem d'un misteri, en parlem d'un assassinat, i un assassinat i un misteri que passa principalment, i per començar, a Sitges, encara que té arrels altres llocs d'Europa. El llibre es diu A l'alba, connexió Tirana, capital d'Albània, i l'autor és el Francesc Sanauja. Francesc, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, pues molt bé.
Otro más?
Otro más.
Però quantos llibres hi ha, de llibres?
Doncs aquest seria el cinquè.
Tenint
en compte la trilogia de Caminos.
Perquè vas fer una trilogia del Camino de Santiago.
Exacte. Sí,
també sí, relacionats amb misteris, amb assassinats, des del punt de vista del pelegrí. I després un altre més.
Sí, després l'enigma de la família von Neumann.
Sí.
Aquest és un llibre històric, però també amb
un rerefons de misteri,
amb thrillers,
no?
Thriller, misteri i bueno, tot el seguiment de la història del segle XX vist des d'una perspectiva pues, també des d'aquest punt de vista. No?
Bé, aquella era una qüestió basada en fets reals, però aquesta sí o no? Aquesta ja és de creació pròpia, no?
Sí, aquesta novel·la, L'alba, connexió de Tirana, és novel·la, doncs...
Novel·la negra, no?
Novel·la negra, novel·la negra.
Per què funciona tan bé aquest gènere?
Doncs no sé, a mi és un estil que m'agrada molt. Bueno, jo la llegeixo de tot, però quan la llegeixo novel·la negra, doncs que me dona... I penso que potser és un estil i que volia entrar més a la ficció i a la novel·la negra amb aquesta novel·la.
Però escriure una novel·la negra tampoc és fàcil, perquè no sé si és intentar... Perquè s'ha de tenir la trama, s'ha de mantenir enganxat el lector, etcètera, 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 amb un concepte i un ritme que ha d'estar molt ben pensat. Has intentat escriure altre tipus de gènere o dices, no me sale, no, no, no es que no me sale?
A veure...
He intentat libros de cuentos, però no me salen.
L'enigma de la família von Neumann té una mica de tot, no? És un llibre on té una part romàntica, té la part d'espionatge, té la part de thriller, i amb aquell llibre sí que ja he tocat
una mica del texto, sí.
de tots els temes.
Però l'acaba de tirar al monte.
Però exacte. Però el thriller me roba el cor i llavors, doncs, amb aquest llibre, a més l'he escrit íntegrament en català, trauré segurament en el futur en castellà, treballant-lo, però aquest el volia escriure íntegrament en català. I
l'origen no és que sigui una traducció, sinó ja neix com un llibre en català,
neix,
no?
Neix com un llibre en català.
I a més, els festivals de novel·la negra a Catalunya doncs, estan funcionant molt bé. Fa no res, vam tenir el Tiana Negra, que està inspirat al Barcelona Negra, etcètera, que hi ha un munt de festivals d'aquest tipus. A l'Alba, Connexió Tirana, això comença a Sitges, aquesta història?
Comença a Sitges, sí. Són dos agents de policia, un mosso i un agent que està de baixa perquè havia sigut ferit, llavors que havien sigut companys i estan passejant per Sitges, per la ronda litoral,
sí.
I veuen un cos a baix
a la roca.
Baixen,
sí.
I bueno, és el cos d'una dona, a partir d'aquí doncs, el mosso avisa els serveis i comença tota la trama.
Vigileu quan camineu per les rondes, pels camins de ronda, a veure què us podeu trobar, que us podeu trobar qualsevol cosa. I en aquest cas, un cos d'aquesta dona, i a partir d'aquí comença la trama, i totes aquestes connexions, no? Perquè Connexió Tirana, aquí...
Exacte. Doncs
la màfia albanesa entra en joc.
Aquí entra la màfia albanesa, i perquè es tracta d'una tracta de persones, no només de dones, sinó també de menors, i bueno, es va complicant la història.
A més, toca també, suposo que la novel·la negra s'ha tocat temes d'aquests que despertin la sensibilitat, com seria, en aquest cas, tracte d'explotació de dones, de menors, etcètera, etcètera. Suposo que aquests punts no sé si tenen més èxit que d'altres.
No ho sé. És la primera vegada que toco aquesta... aquest tema, però bueno, els meus lectors beta que tinc, que són sí. Els que me van, doncs li s'ha agradat molt i ja
molt bé.
Ja comença, ja ha començat, es porta una setmana i ja comença les vendes a funcionar.
A mi sempre m'ha cridat força l'atenció el fet de com s'estructura una novel·la d'aquest tipus. Perquè, clar, tu no... Suposo i entenc que no és com una altra novel·la, no? En aquest cas, quan parlem d'una novel·la negra i una trama, no ho pots deixar a la improvisació, no pots començar a escriure i, bueno, a ver qué me sale y según vaya voy haciendo, sinó que d'entrada has de tenir una idea de totes les trames, per on aniràs i per on no aniràs, no?
Sí, comença...
¿Tienes una pizarra d'estas de hilos que vas enganchando chinchetas y demás?
Quasi en falta, no? Tots són apunts, històries... Escric sí. molt a mà sí. El que és tota la trama i borradors que agafaria si dius què està posant aquí.
Clar, perquè després han de coincidir, exacte. No?, totes les peces.
Abans allà vaig fent, no?, sé d'on arranco, on vull arribar, per on vull passar, i a partir d'aquí em deixo anar una miqueta. Em deixo anar que vagi fluint, i la veritat és que a vegades jo mateix em sorprenc.
Vaja, doncs està molt bé. L'Alba, si t'agrada aquest tipus de novel·la de misteri, en aquest cas d'aquest misteri policial, a l'Alba Connexió Tirana, del Francesc Sanauja, que continua també sent molt prolífic, és un gènere familiar o alguna cosa així, el tema d'escriure als seus germans d'Alfred López. Així que, Francesc, moltíssimes gràcies.
Doncs a tu.
I t'espero per al següent, que serà el mes que viene, ja.
Sí. No, però, bueno, estic treballant
ah,
amb
sí?
un altre.
Ho he dit de broma, sí.
No, estic treballant. A veure, no sé quan podrà sortir, però també és un... És també un thriller i també... O sigui, ara m'he enganxat a...
A thriller, escriure'l. Sí, sí.
I és una mica... Alguns dels personatges que surten aquí, algun policia...
Un spin-off.
Algo així.
Un spin-off del llibre.
És com... Sí, serà com anterior amb aquest.
Però no pareu, perquè què us passa? No pareu. Comenceu a fer llibres, bum, 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 és una cosa...
Sí, bueno, és... És una afició que s'ha convertit en algú més que una afició, ja és tot un...
Sí, sí, no van entendre la vida quasi, eh? Francesc, escolta, gràcies per venir aquí a presentar-nos aquí a l'Alba Connexió Tirana, molt amable.
Molt bé, gràcies a tu.
I amb ell, és interessant el nivell fantàstic que té la novel·la negra a Catalunya. És una d'aquestes coses que... un dels gèneres que ara mateix, si parlem de cresta de l'onada, parlaríem de la novel·la negra, en un lloc destacadíssim, eh? Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. També per les aplicacions, tant per iOS com per Android, allà busqueu Cope Catalunya, també trobareu absolutament tot, i a part d'això, a l'aplicació, doncs tota la programació de la casa. Va, que arribem a les dues, i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, rebint la salutació i la forta abraçada del que us ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.